el servei de zero. És a dir, un bloqueig i el no pagar també té un cost molt important per una administració que es pot veure obligada a començar tot el procés de digitalització pràcticament com si no l'hagués fet mai abans.
Evidentment. Evidentment. Per això, doncs, cal que...
Bé, és més... Sí, ho dic perquè pot haver-hi molts ajuntaments, per exemple, o entitats locals que pensin un cop ja estan digitalitzades... Ostres, és que em costa molts diners mantenir-me al dia, no? Segurament és més barat mantenir-se al dia que tornar-ho a fer tot.
Segurament. El que sí que també en aquests moments hi ha tot un seguit d'aplicatius, val, que utilitzen regularment els ajuntaments, que els proveeixen les diputacions i, per tant, són aplicatius, són dades que no estan en els servidors, en les màquines de l'Ajuntament, i per tant ja tenen els seus sistemes de protecció i en aquí doncs, hi ha una part important de la informació que resta fora de l'Ajuntament. També doncs, la tendència del sector d'utilitzar eines en el núvol, en el cloud, i per tant programaris en el núvol que presten les empreses i que queden la informació en els seus servidors, amb les seves còpies, en els seus sistemes de protecció, etc. Doncs fa que sí que es bloquegi o es pugui perdre una part de la informació, però l'actualitat ja no és tota, com igual fa 10 anys doncs podia haver estat.
No sé si a vosaltres us consta, hi ha hagut gaire interès per part de pirates informàtics en els ajuntaments catalans o no?
Com et deia a l'inici, hi ha degoteig d'atacs i d'intents d'atacs que
més... Hi ha més intents que atacs? És a dir, el sistema funciona?
El sistema evita que n'hi hagin més o bastants més dels que hi ha. Tot i així, és un sistema que és molt perfectible, però vull dir que tots plegats, les diferents administracions i els propis ajuntaments, són els que tenen una mida doncs, suficient com per disposar dels recursos tècnics i humans per gestionar-ho, doncs anem fent, i és una cursa, no? Vull dir, els dolents corren, en aquest cas les administracions doncs, també hem d'anar corrents per posar per anar tapant els possibles forats que trobin.
Perquè hem parlat molt, diguem-ne, dels riscos i del que passa quan es produeix un atac d'aquests. A mi m'agradaria acabar l'entrevista, diguem-ne, en positiu, ho dic perquè pot haver-hi molts oients que a partir de les notícies que expliquem d'aquest ajuntament un atac, ara el consorci ha patit un atac, però és que feia 2 anys estava a l'autònoma. Les nostres dades estan segures? Em refereixo en quant a administració local, per tant, la intervenció de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l'Agència de Protecció de Dades, etc. Jo, com a ciutadà, sabent que hi ha aquest risc, més enllà del risc que existeixi, he d'estar tranquil amb la seguretat que hi ha al voltant de les meves dades?
Tenint en compte que com a ciutadans regalem a les empreses cada dia un munt de dades, algunes allò molt personals, amb les administracions, jo crec que podem dir que hi ha un nivell de seguretat prou correcte o correcte perquè aquestes dades doncs, estiguin protegides. Això i tot doncs, no farà. Vull dir que alguna vegada, doncs, com ara ha passat amb el consorci o com va passar doncs, ara fa unes setmanes en l'Ajuntament de Caldes o ha anat passant, doncs hi continuïn treballant perquè la gent que es dedica a atacar, doncs aquest és el seu negoci. I, per tant, doncs, hi posen tots els recursos perquè el seu negoci funciona i nosaltres hem d'intentar doncs, evitar que...
En tot cas, el que em queda clar és que els ajuntaments han de tenir clar que en els seus pressupostos i partides municipals hi ha una part vinculada a la seguretat, vinculada a la digitalització, que tots l'han de començar a tenir cada vegada més clara i més dotada.
Si no les teníem, s'han d'anar dotant, tot i que, com et deia, doncs, diputacions, Agència Catalana de Ciberseguretat i Local Red, doncs, també dintre del nostre marge d'operativitat, doncs, anem intentant facilitar aquests recursos perquè els nostres ajuntaments puguin ser molt més segurs.
Senyor Francisco, un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. L'Andreu Francisco, que és el director general de Local Red. Ara en seguirem parlant en temps de tertúlia, de tot plegat. Una pausa molt breu per la publicitat i de seguida tornem.
Ràdio Estel.
En En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí és actualitat, el matí és opinió, el matí són protagonistes, el matí és a Ràdio Estel.
Va, que avui farem tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb en Joan Serra. Què tal, Joan? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Ben tornat. Manuel Milian Mestre, com anem? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Imma Lucas, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com anem?
Bon dia de dijous, que sembla dilluns, no per vosaltres, que veu treballar ahir, oi?
Sí, és el que anava a dir, per nosaltres és dijous, que és dijous. Però, bueno, tot és una mica estrany, eh? També et diré que al final, aquests dies així festius allà al mig... Tens, quan vens a treballar molt d'hora al matí i sembla que sigui ja divendres, que tothom torna de festa i dius alguna cosa estranya ha passat, no? I de cop avui torna a ser dilluns i, bueno, mira, quines coses. Sempre que el mateix. Un festiu nosa no fa mai.
No, no, no.
I a partir
no,
d'aquí, si cauen divendres, millor que millor, jo què sé. En fi, escolta'm, com ho porteu, això de la digitalització i la sensació de seguretat amb les dades pròpies? A veure, Joan, Manolo i Imma.
Mira, ara en parlàvem amb Manolo just abans d'entrar a la tertúlia i conveníem una cosa que crec que estarem d'acord, que és la sensació de vulnerabilitat que tenim tots plegats, no? Amb les dades, perquè... Per molt que tots plegats tinguem instruccions, no?, i consells que sempre ens repeteixen, no?, i fins i tot de les empreses, no?, que recorden amb això de les contrasenyes, de canviar-les, de una sèrie d'accions que has de fer i que no has de fer amb l'ordinador, i amb les dades personals, doncs sempre tens la sensació que hi pot haver aquell perill, no?, d'un atac. Un atac que mai té cara. No? Que mai té cara i que no saps fins quina gravetat pot haver-hi, no? Ara que parlem del cas del Consorci Sanitari Integral i veus els detalls, te n'adones de fins a quin punt hi ha aquesta vulnerabilitat, no? Perquè sembla que l'atac no és que es produís en un dia concret, en una hora concreta, no? I que a partir de llavors es robessin totes les dades, sinó que semblava que havia estat porós, no? Que havia anat, s'havia anat produint en el temps fins a aconseguir el dany que es va fer. Per tant, la sensació màxima és... o la sensació que percepes de vulnerabilitat, sí.
Jo no crec que en absolut en la garantia de seguretat d'aquest sistema. No crec en absolut. I li tinc pànic a tot el que són documents, sobretot comptes bancaris. A mi no m'agrada que els bancs m'envien la informació per aquí o hagi de fer la gestió bancària a través del telèfon mòbil. No m'agrada gens, perquè això és un perill enorme. I dic perill enorme perquè he vist massa coses. Per exemple... La setmana passada va aparèixer un tal Manuel Milian Mestre demanant-me amistat. Vale? La setmana passada, eh?
No te'n va fiar, no?
No, no, no. És la segona vegada que em passa. És la segona vegada que em passa. O sigui, que això vol dir que algú està marejant i algú està regirant el telèfon. Però és que des de fa... jo crec que fa dos mesos, un mes i mig o per ahí, jo rebo el... Pareu contra el Telegram, que diuen que és la màxima garantia de seguretat i que és la que utilitzem en tots els partits, eh? El Congrés de Diputats, etc.
Sí, eh?
El Telegram, jo fa mes i mig que estic rebent Frente Global. Jo no sé qui és Frente Global. Allau d'informació sobre Rússia i Ucraïna i la guerra. Allau. Tot és pura desinformació.
I algú t'ha posat en un grup, diguem-ne, i
sí, sí, t'ha començat a arribar. Cuidao, però algun grup que ve de Rússia, perquè és tot a favor de Rússia. Per tant, algú m'ha posat aquest grup i m'està rebentant el telèfon, el Telegram, a base d'informació desinformativa. Aleshores, clar, quan veus això, és quan te'n dones compte del perill que portem a la butxaca. I tercer, en aquest moment ja estan havent atacs molt, molt numerosos a Barcelona, i dic, i a Catalunya, i ara dic a Espanya, de ciberatacs amb xantatge, empreses. I on correm més d'una. I no ho diuen les empreses per no multiplicar el pànic. I
Manolo,
que...
segons... tu mires les dades d'atacs, de ciberatacs a Catalunya, el càlcul, els que ja en tenen, calculen que només es denuncien el 10% dels casos i que la meitat, com a mínim, la meitat dels ciberatacs acaben amb les empreses pagant per recuperar la informació.
Sí, senyor. Sí, senyor.
De fet, en els últims anys, a Barcelona en concret, i evidentment a altres llocs, no? Però a Barcelona també, hi ha hagut un auge de negoci, no? De les empreses especialistes en protegir empreses de ciberatacs. Sí. I són empreses que no donen l'abast, eh? Les que estan ben implantades, que tenen bons professionals, no donen l'abast a crear escuts, a mostrar xarxes, no? De protecció a les empreses per evitar aquests delictes.
Imma, que no t'he escoltat encara, va...
Ai, doncs mira, jo crec que amb tot això hi ha un perill enorme. Som analfabets totalment, som vulnerables i després delinqüents hi ha tot arreu, no? Quan tu li has preguntat, les nostres dades estan segures a l'Andreu Francisco, no?, del local dret,
sí, eh?
I no ha dit ni sí ni no, no? Però ha dit, home, diu, exactament, diu, nivell de seguretat prou correcte. Clar, aquesta frase, quan ens ha dit regalem a les empreses un munt de dades, i és així, i sense adonar-nos-en. I te n'adones de fins a quin punt no ens n'adonem, per exemple, quan has d'entrar en una reunió important, sobretot en l'àmbit polític, els telèfons es deixen fora. Quan has d'entrar en un edifici també important, per exemple, dic, a Madrid, l'ambaixada dels Estats Units, els telèfons es deixen fora. I te n'adones a nivell d'usuari, no? Doncs quan per telèfon fas una recerca simple, no? Per vacances, doncs, no sé, albergs de muntanya als Pirineus, i aleshores durant dies o el minut següent d'haver fet aquesta recerca et bombardegen amb aquest tipus d'informació, no? O viatja a les Maldives, doncs vinga a bombardejar-te amb això. O has preguntat per... no sé què del Covid, vinc a bombardejar-te amb això. I no en som plenament conscients de com, quan introduïm una recerca, quan fem una recerca, quan ens bombardegen sense adonar-nos-en amb pantalles i múltiples pantalles que hem d'anar tancant, de com estem constantment bombardejats. I després hi ha una altra part molt sensible. És a dir, nosaltres, si la gent relativament que estem treballant ja som analfabets, jo no vull saber, i el que em fa més patir és aquesta part de la, bueno, de la gent gran, no? Com, per exemple, en temes bancaris, t'estan enviant un missatge, no? Doncs perquè cliquis en aquell missatge, quan el banc mai t'enviarà un missatge com perquè cliquis i tal... I aleshores, hi ha una part que jo crec que per molt que es treballi en l'administració, per molt que es treballi en l'àmbit local, per molt que hi hagin empreses privades que s'hi dediquin, que és evident que se'ns escapa de les mans. I per altra banda, jo crec que en positiu, una de les coses que ens ha deixat el Covid també és una manera de poder treballar en xarxa o moure'ns per la xarxa d'una manera més fàcil que no pas evitant d'aquesta manera certs desplaçaments, no? I que amb això l'administració també s'ha posat les piles. Per exemple, amb l'atenció sanitària, que per bé o per malament, hi ha moltes coses que pots fer online, que no t'has de desplaçar.
Passa que és veritat que estem en un moment en què la diligència i la percepció, diguem-ne, de la necessitat d'estar ben protegit segurament ha de començar a entrar en el caràcter de les urgències, no? O sigui, avui, quan hem començat el programa, nosaltres explicàvem que nosaltres hem tingut accés al plec d'una licitació que havia fet aquest consorci sanitari integral fa encara no un mes, en el qual constata que els seus servidors i els seus sistemes han arribat al límit i que ja no poden donar més de si, que són vulnerables i que s'han de canviar. Han tingut aquest segon tipus ciberatac quan encara no s'ha adjudicat, però és que fa 2 anys ja en van tenir un de ciberatac. Mm-hmm. És a dir, han necessitat 2 anys, diguem-ne, per veure, a banda de recuperar el que havien de recuperar, per veure que tenien un problema, per obrir un procés de licitació, i enmig de tot aquest procés, patapam, una segona vegada, que a més ara ha acabat amb informació publicada a la pàgina web amb dades dels ciutadans.
Sí, no, i
perquè... I que són molt sensibles dades, molt, perquè clar. Són dades sanitàries, vull dir-te. És a dir, és informació molt sensible.
No, Joan i Manu, epa, cascos. Sí, ara sí.
Anava a dir que aquests processos són... és que són complicats. És a dir, que un consorci que té 3 hospitals, 14 centres, crec que van ser els que van patir l'atac, és un procés complex.
En 3 hospitals, 14 caps i dues o tres residències.
Per això, vull dir que és un conjunt de centres que manegen dades diferents, no? I aquests processos solen ser lents. Això... també indica la dificultat que tenim perquè les empreses tinguin cintura, no? sobretot els organismes o els consorcis, que tinguin cintura per adaptar-se, no? per posar aquesta malla de protecció, perquè són processos complicats. No? Jo el que sí que diferenciaria una mica, perquè a vegades no, barregem conceptes, no? Jo sí que diferenciaria com es fan la gestió de la informació que nosaltres tenim, és a dir, com s'acumula la informació de les nostres dades, a vegades de manera... fraudulenta. Una altra cosa són també les estafes, no? Que ara ho explicàvem, no? en el camp bancari, i una altra, els ciberatacs. Són realitats diferents que tenen un denominador comú, no? Que, si voleu, és la nostra exposició davant les xarxes i les noves tecnologies, no? però que són qüestions diferents i per tant, tenen realitats diferents. No?
Jo crec que la delinqüència ha desenvolupat tot un sistema d'agressió a les persones privades a través de la xarxa. I jo donaré una dada. A mi, l'any passat, me van intentar estafar 2 vegades des de l'estranger. Amb una vaig caure amb una misericòrdia excessiva i li vaig enviar un ajut de caritat desesperat de 300 euros. A la segona intentada, aquesta persona, aquesta persona, vaig dir-li que no m'agradava el tema i que no m'ho creia, i vaig parar, i vaig tancar, i la vaig bloquejar. M'ha passat una segona vegada, però ja no vaig picar. A la segona vegada que m'han passat, em van demanar una cosa molt estranya, si podia rebre al meu compte 1,5 milions de dòlars. ¿Vale? 1,5 milions de dòlars. I venia d'una persona que era metgessa a Anglaterra. I que en aquell moment ell acabava el contracte i volia una protecció dels seus diners per vindre pues, aquí a Barcelona a veure'm i fer una inversió aquí en Barcelona perquè volia establir-se aquí. Evidentment, me va fer ballar el cap, però vaig estar reflexionant i vaig dir no. I la vaig bloquejar. És a dir... estan fent coses molt estranyes a través del telèfon i no puc entendre la insensatesa dels bancs. La insensatesa dels bancs. Uh-huh. No puc entendre que estiguin obligant la gent a que trafiqui els seus diners i les seves coses a través del telèfon. Ho dic perquè abans d'ahir vaig anar jo a un banc que estic de tota la vida perquè és l'herència de la Caixa de Catalunya. Llavors podeu pensar quin banc és. Hi havia una noia a la caixa, a les 9 del matí. No hi havia ni un, ni director, ni res. Vaig dir, no hi ha ningú més? Diu, no, solament jo.
Ho defineixen com a optimització de recursos, però sí, és una desatenció.
Sí, sí, absoluta. I vaig anar a demanar una caució a la meva compte per un robo que havia tingut. Uh-huh. Aleshores, clar, quan veus... I després, a partir de les 11, tenien tota assistència personal. Això no hi ha dret. Això és una explotació immisericorde de la gent que té els seus diners a la compte d'un banc, que el banc no és més que gestor, no és propietari dels diners, i això en classe jo d'ètica a la universitat ho repetia sempre, el banc solament gestiona, el banc no és el propietari dels diners, i per tant està al teu servei. I ara resulta que és a la inversa. Tu estàs al servei dels bancs, amb unes hores molt estrictes, tancant-te, bueno, les portes. Jo he tingut algun incident en algun banc. Aleshores, clar, això és intolerable. Uh-huh. Això que afavoreix? Precisament el que estem parlant. El ciberatac. Si passa tota la informació per allà, tens el ciberatac a la vall. I què passa? Evidentment, robar-te. A mi em va passar un cas en Sofia, fa uns 10 anys, en la ciutat de Sofia, capital de Bulgària. Uh-huh. Ja vaig anar allà a una reunió amb la vicepresidenta del govern, ho conto tot ben clar, i al costat de l'hotel on jo estava hospedat amb dos empresaris espanyols que els estava fent una gestió bastant important, en aquell moment resulta que al costat hi havia una cafeteria normal, i vam anar per la nit després de sopar per distar-nos una mica, vam anar a la cafeteria, mos seguim a la cafeteria, m'ho serveixen no sé què, pago jo amb targeta de crèdit, i al cap de 5 dies arribo a Barcelona, i al cap de 5 dies me truca el banc i me diu, escolta, vostè ha estat a Sofia? Dic, sí. Diu, i vostè ha fet una consumició? Dic, home, he pagat hotels i restaurants i tal. Diu, ha hagut una cafeteria? Me diu, no, ja ni me recordo. Diu, que ha fet una consumició? Dic, sí. Dic, què passa? Diu, la té triplicada. O sigui, era una... No sé, podria ser una consumició que valdria, no sé, no? Posem per cas 50 euros, perquè em feu uns whiskies, vale? Triplicada. És a dir, la mateixa cafeteria va triplicar la facturació per robar-me. Clar, el banc no va pagar. Va borrar la trampa i no va pagar. Aleshores, què vol dir això? Estic explicant coses de cada dia, de lo més normal del món, i que m'han passat. Exacte. A mi, no m'ho han contat.
Exacte.
Aleshores, jo vos ho dic en sèrio, jo no tinc cap confiança, cap, ni en la red, ni en els sistemes de protecció digital.
Mira, Imma, que no, em sembla que va un comentari, digues.
Sí, és que a mi, Lian Mestre, m'ho serveix en safata, vull dir-te, perquè és que és evident que no és només amb l'ús del telèfon mòbil, o sigui, ens veuen molt més del que nosaltres ens pensem, amb les nostres accions quotidianes, com és el simple fet de pagar i no portar efectiu. Quantes persones ja no porten ni targetes, és a dir, porten incorporada la targeta de crèdit al telèfon mòbil. És a dir, amb el fet de pagar ja anem deixant rastre. Amb la qual cosa, jo abans parlava en Joan de denominadors comuns. És evident que no és el mateix una estafa personal, una recerca personal, que un ciberatac, però per mi, el denominador comú és la delinqüència. La vegis per on la vegis. O una política empresarial de captació de personal, una mica que hauria d'estar amb tela de judici. Vull dir-te, no hi ha prou amb la llei de protecció de dades, no hi ha prou. Estem desprotegits. I estem desprotegits en tant en quant es produeixen aquests ciberatacs amb dades molt sensibles, però també no només amb les dades que nosaltres facilitem a les empreses i no en som conscients. El problema és que no en som conscients i per això som vulnerables, perquè no en som conscients del rastre que per les nostres accions quotidianes nosaltres anem deixant. I si nosaltres no som conscients, torno a posar el punt de... O sigui, la importància amb aquelles persones que encara són més, molt més vulnerables, sí, sí, que és la nostra gent gran.
A part que és veritat que per exemple, a partir del cas aquest del Consorci Sanitari, perquè és el darrer que hem tingut, o el cas de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que va ser aquest, just abans d'aquest estiu. Caldes de Montbui és un poble, és un municipi que crec que deu tenir al voltant de 18.000 o 20.000 habitants. És a dir, ja és un municipi, diguem-ne, que té una quantitat de població que són moltes dades, o en el cas aquest del Consorci. Clar, si més de la meitat dels casos d'empreses privades es resolen pagant i l'administració pública, jo entenc que no ha de pagar, no sé si algú dels tres creu que l'administració pública ha de pagar, entenc que no, més enllà que no pugui, per una qüestió legal, diguem-ne.
Tot i que hi ha realitats molt diferents, penso en el ciberatac que va patir la Universitat Autònoma.
No va pagar.
De Barcelona no va pagar, però hi va haver un moment en què hi havia dubtes al respecte.
La Universitat Autònoma, avui al migdia, a l'informatiu, us explicarem coses de la Universitat Autònoma. La Universitat Autònoma avui ja pràcticament ha aconseguit recuperar la normalitat. La Universitat Autònoma, pel camí, ha decidit que no contracta una assegurança, per exemple, per ciberatacs, que sí que té la Universitat de Barcelona, per exemple. A mi m'agradaria parlar amb la Universitat de Barcelona, què assegures davant d'un ciberatac. Exactament.
Exacte. Ah,
però existeix.
Seria un altre debat, les cobertures sanitàries. Ai, les cobertures de seguretat.
Però existeix, però és clar, la meva pregunta és, al final, a una administració pública, al final el que li faràs és robar-li les dades del ciutadà. Si l'administració pública no paga mai per recuperar aquell rescat, que em sembla en part normal, vol dir que d'una manera més o menys sistemàtica pot ser que dades nostres
personals, sí, sí,
acabin a la web fosca, que és el que ha passat, per exemple, amb aquest consorci.
Aviam.
I això està aquí, vull dir...
Aviam, Pol. El tema és tan extraordinàriament greu que a mi un ministre de Defensa del govern espanyol un dia me va estar explicant, i mireu el nivell que estic parlant, que una reunió, en la primera reunió que ell va anar com a ministre de Defensa a una cimera de la OTAN, primera reunió que ell va anar, Yo me sorprendí muchísimo cuando al entrar me dijeron, ¿lleva usted, señor ministro, el teléfono? Y dice, sí. Dice, pues nos lo deja, se lo requisamos. En una reunión a nivel de ministres de Defensa de la OTAN. És a dir, no poden portar el telèfon a la butxaca tancat. Per tant, segueu les conclusions que pertinents. I segona qüestió, tenim escàndalos molt extraordinaris com se li va encargar la carrera a la Hillary Clinton. La carrera presidencial, a Hillary Clinton se la carguen amb una filtració de cartes i documents i comunicats. Per tant, mireu els destrossos que poden fer.
Sí, sí. Bé, la nostra realitat més quotidiana hi tenim el Catalan Gate, per exemple, no? No és gaire llunyà. I és l'ús dels telèfons mòbils i tots sabem que les reunions, per exemple, que hi havia en els moments...
Bueno, és Pere Aragonès clicant un SMS amb un link a l'avantguàrdia.
A l'avantguàrdia,
sí. Que no era el link
a l'avantguàrdia. Però, bueno, també, en teoria, també el president del govern espanyol, no?
No sabem què va clicar.
No sabem què va clicar, però... Però és l'utilització fraudulenta del telèfon mòbil del president del govern espanyol i del president de la Generalitat. És aquesta realitat i ho veiem a aquests nivells, no? Ara en Manol n'explicava d'altres. Sí, aquesta és la realitat, i ho deia abans, és que la vulnerabilitat de les teves dades personals és evidentíssim. Tu ara explicaves, no? Què ha de fer l'administració? És que l'administració no donaria l'abast. Hauria d'obrir una partida, no? Que digués rescats...
Jo ho he dit quan ha començat el problema. Jo entenc que l'administració no ha de pagar perquè aleshores sí que estaria morta. Perquè aleshores constantment estaria fent... Ara, també és veritat que jo com a ciutadà penso, entenent que l'administració no ha de pagar, jo com a ciutadà aleshores tinc un problema.
Sí, sí.
Perquè sé que cada vegada que atemptin contra l'administració, els meus informes mèdics del consorci no sé què poden acabar publicats a la web fosca.
És el que els ha passat als pacients, no? El número de pacients que encara està per determinar, no? Perquè es parlava d'un centenar, però poden ser més, de pacients del Consorci Integral Sanitari.
Digues, Imma.
Jo crec que nosaltres hem de fer un canvi. És a dir, en comptes de sentir o veure o considerar que estem protegits, és actuar tenint en compte que no ho estem. I aleshores prendre les mesures que siguin necessàries com per anar per la vida en conseqüència d'aquest món que hi ha per sobre que desconeixem i que constantment, no, com és el gran hermano, no, que ens està veient i observant. Emilià Mestre posava ara sobre la taula el tema de l'OTAN, del ministre de Defensa, i això passa a reunions a dia d'avui, sobretot en l'àmbit polític que jo més he viscut, doncs és telèfon fora. Telèfon fora de la reunió, fora de la sala. Per què? Doncs, home, doncs, que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions, no? I és que no calen grans escàndols, cal anar pel món en funció d'escolta'm, doncs, hi ha aquest tipus de delinqüència, doncs haurem d'actuar en conseqüència, també.
El que passa és que jo crec que, és a dir, el problema dels ciberatacs i com els estem explicant és que ens situen en un altre escenari. Posaré un exemple personal meu. No fa gaires setmanes em vaig haver de fer una radiografia, em vaig fer una patacada, vaig caure a terra, tenia mal al braç i tal, i em van fer una radiografia de l'espatlla. A mi aquella radiografia no me l'han donat mai, perquè al centre on me la van fer em van donar una targeta amb una pàgina web i em van dir: amb el teu telèfon mòbil t'arribarà un SMS on tindràs un PIN, entres en aquesta pàgina web amb el teu PIN i allà tindràs la teva radiografia.
Sí, sí.
Saps? És a dir, no és fantàstic, això, Pol?
No, clar que és fantàstic, però em refereixo a que jo crec també, davant d'aquestes qüestions dels ciberatacs, que hi ha aquesta certa tendència que ens diuen: heu de ser molt curosos amb l'ús de la... És a dir, és veritat, hem de ser molt curosos amb l'ús de la tecnologia, però estem en un estadi en què nosaltres i les empreses ja estem superats per la digitalització. Mm-hmm. Perquè m'hem fet una radiografia i està allà posada. Vull dir que si en el centre aquest X, on vaig acabar fent-me la radiografia, un dia un pirata informàtic entra a buscar-hi, mm-hmm, no sé què, perquè ja se la confitaran, vull dir, veurà una radiografia d'una espatlla, vull dir que m'és igual, però que estarà allà i no tindrà res a veure ni amb el que jo he fet, ni amb si he sigut previngut amb el meu telèfon mòbil o no, però senzillament, allà, en un servidor, hi ha una fotografia de la meva espatlla.
Aquí el problema es produeix quan hi ha diagnòstics, diguéssim, que són més compromesos, no? Amb malaltia, amb malalties més estigmatitzants. No?
Ho dic perquè a vegades posar-nos nosaltres tota la responsabilitat en el món en el que estem, ja tampoc, perquè fins i tot jo sent molt responsable, correran una quantitat de dades i d'informacions meves que no dependran de mi, dependrà de que un tercer, que no conec i no sé quina cara té, cuidi bé.
Mireu la indefensió que estem vivint, que fa un temps, fa uns anys, en una reunió de negocis, en tres o quatre persones, en Madrid, comença la reunió, el telèfon se'l portaven tots a la butxaca, i el senyor que anava a plantejar el tema del negoci s'aixeca, hi havia un receptor de ràdio, i li fot la ràdio a molta pastilla, no dic a tota pastilla, però a molta pastilla. I jo vaig dir: cony, que això molesta per parlar. Diu: no, això és per protegir-nos. Diu: perquè com us poden estar gravant, diu, d'esta manera la confusió de veus de la ràdio amb les nostres s'arma un taco que no poden entendre la meitat del que diem. Em vaig quedar bocabadat. Us juro que em vaig quedar bocabadat. Això què vol dir? Això vol dir que la inseguretat és absoluta i que un telèfon mòbil tancat a la butxaca és activable a distància pels senyors que fan espionatge.
Sí, sí, a les reunions dels anys àlgids del procés, els telèfons es deixaven fora de les reunions que es feien a la pròpia Generalitat perquè eren sospitosos de ser perseguits a distància i a ser escoltats a distància. Sí.
No, és molt greu. És la pèrdua total de la garantia de la intimitat i de la identitat de la persona. Perquè si està a l'abast tota la informació de les teves enfermetats, dels teus remeis, etc., vol dir que algú te pot fer una malesa. Algú te pot fer, algun amic te pot fer una malesa, te pots canviar un cert medicament, que te'l prendràs tu tranquil·lament pensant que és el medicament que has comprat i te l'han canviat, com està passant a les discoteques amb la famosa pastilla que posen a les nenes a les seues begudes i que després passa el que passa, val? I això també ho he viscut, i va passar al meu fill, vale? I una nit no vaig a casa a dormir perquè estava com una cuba de marejat, perquè va veure un glob d'un gin tònic d'una noia que anava amb ell en una discoteca. Ojo, La noia va anar al lavabo i va dir: guarda'm el gin tònic. I li va guardar el gin tònic i també estava parlant amb els nois o el que fora, algú va anar allí, pam, se va fer un glob que tenia cep i la noia no sortia, i la noia no va sortir. Van tenir que cridar el pare i la policia i rebentar el quarto de bany per treure la noia de dintre. Perquè estava grogui absolutament, havia portat coneixement. O sigui, havia estat vivint i consumint el seu gin tònic. I al final què va passar? Que el meu fill no va vindre a casa a dormir. Que pel camí, la noia que anava amb ell se'l va portar a casa perquè estava com una cuba, com si fos borratxo. No sabia ni el que deia. Clar, i això està passant en Barcelona, jo no estic comptant en Pequín ni en Moscou, això passa en Barcelona. Aleshores, clar, quan veus aquestes coses, te n'adones compte que hi ha una greu agressió a la intimitat de les persones i a la identitat de les persones. I clar, i quan això se passa de la informació a l'acció, és un altre tipus de delicte ja, eh? I aquest és, per mi, el gran problema del que està creant la tecnologia en aquest moment. Ja ho estem veient en la Unió Soviètica, perdó, en Rússia, ho estem veient en Rússia, com està intervenint totes les informacions, com està desinformant, etc. I el senyor Putin, en això és un mestre, com el KGB és un mestre. Clar, això què passa? Que arriba un moment en què implica tota la seguretat global. El Brexit està intoxicat de manipulació des de Rússia. I la elecció de Trump està intoxicada de... I hi ha històries de Trump que se compten en Moscou, i que podien explicar certes actituds del senyor Trump, val? Perquè fèiem unes festes molt, molt particulars.
Això t'ho expliquen en els grups aquests del Telegram?
No. Això m'ho explica...
Que ara hi he pensat.
No. Això m'ho explica la meva informació.
No, la meva informació... No cal que
m'ho diguis. No, Pol. És que aquestes coses han passat i passen. Veiem un ambaixador d'Espanya en Varsovia que se va jugar a la carrera precisament perquè va anar a una festa privada. Vale? I va tenir una filmació adequada. I si vos contara tot el que sé de Cuba, el meu no anirà a Cuba. Vale? Perquè tinc molta informació de com estan actuant o com han actuat els serveis d'intel·ligència cubans i han fet hasta xantatge a polítics espanyols. O sigui, no... És a dir, de veritat vos ho dic, estem en un sistema d'inseguretat profunda i, per tant, tota cautela és poca. Tota.
Avui anirem parlant aquí a Ràdio Estel i us anirem explicant més coses a partir d'aquest ciberatac en aquest consorci local que us explicaven que va passar fa una setmana, però que malauradament està a l'ordre del dia, que quan afecta una administració pública, doncs evidentment ens pot acabar afectant a tots i les prevencions han de ser molt més altes, però malauradament els ciberatacs estan a l'ordre del dia, fins al punt que jo crec que hi ha dues dades que reflecteixen bastant la realitat a casa nostra. Mirant el que va passar l'any passat, el càlcul és que només es van denunciar un de cada 10 ciberatacs, un de cada 10, i que la meitat dels ciberatacs no només no es coneixen, sinó que automàticament les empreses opten per pagar. I, per tant, com que la realitat és aquesta, vol dir que no hi ha cap horitzó en el curt termini que faci pensar que això hagi d'aturar, perquè és evident que és una activitat molt lucrativa. De fet, fons policials asseguren que el món dels ciberatacs i els rescats que se'n paguen ja està movent més diners que el narcotràfic.
Imagina't.
Mare meva.
I el narcotràfic...
I tot és fosc i opac, perquè només se'n denuncien un de cada 10.
I el narcotràfic, supera en ingressos, és a dir, el volum de negoci, el tràfic d'armament, eh?
Sí.
Cuidau el que està passant, eh?
Vull dir que, perquè aquí ja no hi entrarem, però clar, evidentment, en el pagament d'aquests rescats ja no hi entren monedes o divises corrents, sinó que hi entren bitcoins, i bitcoin seria el més habitual de les monedes estranyes, diguem-ne, que es fan servir, per entendre'ns, eh? Vull dir que, evidentment, tot el negoci econòmic que hi ha darrere d'això s'escapa als reguladors, s'escapa a les hisendes, s'escapa als ministeris, és a dir, tot fosqui opac. Escolta'm, tenim el Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats que està explicant algunes mesures. Jo estava intentant seguir una mica de resquidor el que anava dient, perquè està explicant el seu pla de noves mesures per fer front a la situació energètica, com que la Teresa Rivera em va explicar també unes quantes fa uns quants dies, que estem aquí intentant veure sobre la marxa si en deia alguna de nova o estava ratificant i acabant d'explicar algunes de les que havia explicat, però vaja, Ara ho escoltarem a la redacció, ho estem seguint, i de seguida baixa la Judit Caselles també i ens ho explica. No està mal, vull dir, la Unió Europea d'aquí una setmana s'ha de seure a negociar exactament què acaba fent amb això del gas, perquè ells van tornar a reunir a Praga i van acabar sense acord. I tothom té clar que s'ha de fer alguna cosa amb el preu del gas, i hi ha qui està apostant o demanant clarament perquè Europa comença a fer compres conjuntes de gas, com s'ha fet amb compres conjuntes d'altres qüestions europees darrerament, però no hi ha... La fórmula no convenç a tothom, i ara s'han emplaçat a la propera setmana, però vaja. Alemanya ha reconegut que se'n va a la recessió. Mm-hmm. Que ha costat, eh?
De Itàlia.
Itàlia també.
No sé si ho ha reconegut, però està demostrat.
Passa que Itàlia... encara no fa de motor econòmic de la Unió Europea, tot i que és la tercera economia més important de la Unió. Però vaja, vull dir que la situació econòmica està com està. Ara en parlarem. Fem una pausa molt breu per la publicitat i anem amb la situació econòmica, amb la situació energètica. I amb Pedro Sánchez... Què et va semblar ahir, Pedro Sánchez, Manolo?
Ahir m'ha semblat...
Digue-m'ho després de la publicitat. No. Digue-m'ho després de la publicitat, ja veuràs.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Si ets una persona gran, activa i amb ganes de fer coses, sabem on pots trobar el que busques. A Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes del 19 al 21 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís?
Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
A 9:45 en directe aquí al matí a Ràdio Estel. A veure, Manolo, ahir Pedro Sánchez va arribar tard.
Involuntàriament.
Bueno, no ho sé, jo el cotxe no hi anava amb ell. Sé que va arribar tard, perquè vaig veure... Estàvem aquí seguint un directe, vaig veure allà el cotxe dels Reis que va arribar, que no baixaven, i aleshores al cap d'una estona va arribar el Pedro Sánchez, i el que passa que el van xiular.
Va ser ridícul el que va fer. I l'excusa que ha donat encara és més ridícula, no? Que van avisar tard, i va sortir tard de la Moncloa. El cas d'ahir és un cas ja paradigmàtic. El Pedro Sánchez no pot anar enlloc que no el xiulen i l'insultin. Això ell s'ho hauria de fer mirar. Ell hauria de ser humil, va fer una revisió de vida, com va ensenyar a mi de jovenet, fer una revisió de vida i donar-se en compte de que no va per bon camí. Aleshores, que la gent manifesta quan el troba la seva voluntat i la seva querència o no querència, i evidentment l'insulten, li demanen la dimissió i li diuen groseries. Ahir va tornar a repetir-se i va fer la jugada lletjíssima de fer esperar el rei. Perquè, a més, va ser tan patètic que el senyor que estava a la porta aguantant-li la porta al rei perquè el rei no sortís, el rei dintre, suposo, no sabia el que estava passant, ¿vale? I va arribar el senyor Sánchez i va baixar el rei tal i qual. Esta tragicomèdia és la demostració de que l'estat no va bé i que aquí hi ha un divorci molt gran en què un senyor que és l'estat no té el respecte d'un senyor que administra l'estat. Uh-huh. És una diferència ètica, ja no és una diferència jurídica, és ètica, eh? Si tu administres sota un senyor que mana, que és el president de la companyia, tu has de ser respectuós amb el teu... Però si no dimiteix, te'n vas. I aquí comença a ser insultant el tracte que fa aquest senyor. Ho sento molt, eh? Pedro Sánchez està arribant a un punt miserable del tracte públic del mandat d'un jefe de govern.
Imma i Joan.
A veure, jo... Bueno, permeteu-me que us digui que em va fer una mica de gràcia, no?, el fet de que van ser 30, 60 segons, potser...
Un minut.
D'espera... Bueno, jo diria dues coses. La primera, que és personal, i és que el Pedro Sánchez, quan no era ningú, és a dir, jo l'he vist sempre arribar molt puntual als puestos, és a dir, bé fos una trobada, bé fos un programa de televisió, quan ell participava en unes tertúlies a Intereconomia, vull dir-te, quan no era ningú, que era de base del PSOE, i el veies fins i tot a l'AVE, vull dir-te, arribar, o sigui, amb prou temps. Aleshores, en aquesta fase personal de veure que ha estat una persona correcta en les formes a l'hora de la seva puntualitat, home, doncs, per què no creure que ha estat, com ell diu, un error de protocol, no? Que protocol li ha dit a l'hora que havia de sortir de casa seva, amb la qual cosa, doncs mira, escolta'm, potser a la Castellana s'han trobat un semàfor que estava en vermell, no ho sé. No tinc per què no creure'l, el Pedro Sánchez, però sí que és cert que protocolàriament ha errat en Casa Reial en d'altres ocasions, no? Per exemple, quan ha passat per davant, ara no recordo en quin acte i en quin esdeveniment, però amb la seva dona, no, doncs es van saltar el protocol també sense adonar-se'n. Jo no li atribueixo mala fe. Després,
Eres molt bona noia,
i que no serveixis de precedent, eh? I que no serveixi de precedent. I després, per un altre, penso també que institucionalment, home, doncs, xiular el president del govern no és que m'agradin les formes. Això no vol dir que se'l pugui criticar amb moltes coses i que tindríem moltes coses com per criticar. Però crec que institucionalment, doncs, no... Bueno, doncs que no... No, no calia, no? Mm. Per cert, avui ha arribat bé al Congrés, perquè no ho he vist, ha arribat bé, no? Ha arribat
puntual. Sí, en principi,
hi ha algun problema,
en principi ha començat a l'hora.
Jo des de nou, a vegades els periodistes hem de fer cabrioles per no dir el que realment pensem. Te dispenso la bona fe i la bona voluntat que has manifestat, Imma. Però aquest personatge ho manifesta tot massa explícitament, d'una forma implícita. Ho manifesta explícitament d'una forma implícita, que se m'entengui, eh?
Sí, sí, sí.
Amb gestos, no amb paraules. Eh? Sí, sí, sí. I clar, les humillacions que està fent el rei, no hi ha dret. No hi ha dret. Mira, jo he anat amb Tardelles, vaig anar amb Tardelles a molts llocs, a Valladolid, a Madrid, etc. La gent l'aplaudia. La gent, als restaurants, ho he vist jo en Madrid, la gent l'aplaudia a l'entrar. D'acord? ¿Vale? Jo he anat, per exemple, en Fraga, durant anys, a tot arreu. Mai el van xiular. Mai el van xiular. Aquí al Besòs, jo vaig muntar un sopar amb 60 o 70, no sé si va ser un sopar, va ser un piscolabis, ja no recordo, amb 60 o 70 treballadors de Comissions Obreres de la UGT. Martín Villa, governador de Barcelona, va dir, tu estàs loco, vas a meter l'embajador en un lío, perquè vam defargar de Londres, i jo vaig muntar això. Perquè expressaren, en vida de Franco, que expressaren clarament la seva opinió del que estava passant i com volien la transició, o com volien el futur. Uh-huh. Va durar 2 hores o 3, aquell sopar. Ningú el va insultar. Aleshores, clar, quan tu veus que hi ha un tracte, i fixa't en quines circumstàncies jo parlo, al final del franquisme, en aquelles circumstàncies la gent respectava a persones dignes, pensaren com pensaren, i veus el que està passant ara amb el senyor Pedro Sánchez, que està a les conclusions, no hi diré res més, que comparen els fets i que tenen les conclusions. La gent té dret a manifestar el malestar que està tenint en aquest moment. En conseqüència, el jefe de govern s'ho ha de fer mirar. S'ho ha de fer mirar. I els seus assessors haurien de fer-li, aquests 500 assessors que tenen a Moncloa, haurien de fer-li veure certes coses que han de curar. Les ha de dir d'una altra manera. I que, evidentment, casar-se com se casa amb els comunistes, que no veiem el que està passant en aquest moment, i rodejant-se dels ministres de poca trella que té, indocumentats, com li va dir l'altre dia un diputat als ministres, indocumentats als comunistes, que s'ho faig mirar. És a dir, el prestigi d'una persona se'l guanya per la seva capacitat, per la seva dignitat, per la seva autoestima, per la seva transparència i per la seva coherència. Això fa un lideratge, això fa un tio en respecte. Que pensa en negre, més completament igual. Jo penso en blanc, més igual, respeto la persona. Però una persona digna i defensa les seves idees des de la seva pròpia dignitat, tot i que siguin diferents de les meves. Uh-huh. Aleshores, clar, això és el que algú l'hauria d'explicar per tots els gent, i no l'expliquen.
Joan. No, anava a dir que de seguida faig una reflexió o dues reflexions sobre això d'ahir, no?, i sobre la situació, però és evident que Pedro Sánchez és un personatge audaç, no?, i l'audàcia a vegades té una barrera molt fina amb la imprudència, no?, i Sánchez ho ha fet tot a partir d'aquesta personalitat de personatge audaç, no?, i és evident que totes les cabrioles i les maniobres que fa és per intentar mantenir-se en el poder, no?, és una persona que és capaç de passar de la nit al dia, d'intentar vestir un pacte amb Ciutadans, acabar fent un pacte, no?, amb Unides Podem. Això ha passat, és evident el que persegueix Pedro Sánchez, que és retenir la Moncloa, i en aquests moments s'intentarà maniobrar com ho ha fet sempre per retenir-la.
Això... A mi em va sorprendre, ja. És a dir, al final estem parlant de dos cotxes que un entra per una banda del carrer i de l'altre entra per l'altre. Estic segur que en una punta i a l'altra hi havia guàrdies civils.
No em referia a l'episodi d'ahir.
Però l'episodi d'ahir, vull dir que és molt fàcilment evitable. No? Uh-huh. Si tu saps que per protocol primer d'arribar una i després d'arribar l'altra, i un cotxe entra per aquí i l'altre cotxe entra per allà i hi ha policia a les dues bandes, és tan fàcil com que la policia aturi el cotxe i no el deixi entrar fins que l'altre hagi arribat, uh-huh, i t'estalvies una imatge allà amb un cotxe aturat al mig del carrer.
Sí, sí. No em referia a l'episodi d'ahir, sinó a la trajectòria, no?, de Pedro Sánchez. És evident el que dius, jo comparteixo el que dius. Ara, també és veritat que no m'estranya que hi hagi un 12 d'octubre a Espanya avui i que sigui xiulat el president del govern. Si el president del govern és socialista i està pactant amb Unides Podem, perquè, desgraciadament, a Espanya tinc la sensació que la societat i la política està extremadament polaritzada. Moltes vegades hem parlat en els últims anys de la polarització de les posicions a Catalunya i de com hi havia blocs impenetrables. I és cert, hi havia una situació política molt polaritzada amb blocs impenetrables. Però és que a Espanya ha passat 3/4 parts del mateix, si no ha estat més accentuat. El que vam viure en la pandèmia, és a dir, el tipus d'oposició que va practicar el PP durant la pandèmia i la manera de procedir del govern espanyol i de la Moncloa durant la pandèmia, em sembla que hauria de portar una reflexió dels dos principals actors de la política espanyola. I això ens ha portat a la situació on som avui, que és una política espanyola extremadament polaritzada, m'atreviria a dir que fins i tot més que la de Catalunya, perquè la de Catalunya, per exemple, ara els blocs s'han trencat, són molt més porosos aquests blocs, no? I en canvi, a Espanya s'està produint això. I bueno, això, si ho trasllades al 12 d'octubre, és la xiulada al president del govern espanyol. O sigui, és aquesta traslació.
No sé si està pensant, Joan, que estem parlant ara mateix entre PP i PSOE, de dos líders, de Feijó i de Sánchez, que han d'arribar a un acord per la reforma
del poder judicial.
I que l'un a l'altre li està demanant tot per escrit, perquè no se'n refien l'un de l'altre.
Evidentment, aquí s'hi barreja la batalla política a camí de les eleccions, no? Això és evidentíssim. I tots els moviments també tenen una part de tacticisme, no? Però aquesta és una realitat
sí,
que...
Sí, però, Joan, és a dir, però... si voleu, podem parlar, però vosaltres creieu que algú traurà algun vot per no. Què faci o deixi de fer en relació al Consell General del Poder Judicial?
No. Però quan parlem que dos líders que s'han d'entendre, el president del govern espanyol i el líder de l'oposició, sobre una qüestió tan capital i que s'arrossega des del 2018, com la renovació del poder judicial, que un li demani a l'altre que li doni per escrit, perquè si no li dona per escrit no s'ho acaba de creure, estem retratant quina és la situació política d'Espanya. És que és així. Segur que trobaríem...
Bueno, quina és la situació política, no d'Espanya, també de Catalunya, és a dir, la desconfiança sí, però... i la deslleialtat és imperant, però no és imperant i no és d'un partit en concret, és absolutament de tots, vull dir-te. Tu abans apuntaves, no?, és que Pedro Sánchez vol el poder, es vol perpetuar el poder, és que primer volíem Ciutadans i després va haver-hi bueno, va haver de mentir, no?, i dir no pactaré nunca, no podria dormir con Unidas Podemos, i així ho va fer. Vull dir-te, al final és tan senzill com que tots per governar necessiten poder i per portar en definitiva doncs, les seves accions i les seves polítiques i la seva ideologia necessiten poder, amb la qual cosa, això és normal, per mi això entra dins de la normalitat. El que no entra dins de la normalitat és que t'hagin votat i aleshores no siguis fidel a quins són els vots. I d'això tindríem largo i tendido per parlar, per exemple, aquí de Catalunya, no? Quin és l'art parlamentari i què és el que ens ha passat ara? Què és el que ens ha passat? És a dir, no sé on estem més polaritzats, eh? No sé si a la Moncloa o a la Generalitat, però clar, si entre els nostres, per exemple, dic, entre els independentistes, tampoc s'entenen. Vull dir-te, o sigui, la situació no és fàcil i la complexitat està generalitzada. I jo trobo molt bé que es posi per escrit. Com a mínim, encara que els papers siguin mullats, perquè també hi havia abans un paper per escrit que deien que no. Que deien que no existia, que deien que no entre uns i altres. És a dir, al final és tan trist que no hi hagi un compromís i que no es compleixin també els compromisos verbals. Però és que fins i tot no es compleixen els compromisos electorals. Abans de les eleccions diuen una cosa i després fan una altra. I així es viu en el món del descrèdit de la política. I això no ho dic jo, ho diuen totes les enquestes.
Tens tota la raó, Imma. Tota la raó. Jo he viscut, malauradament, perquè tu eres una noia jove, jo t'he dit doblar d'edat, per lo menos. Aleshores, jo he viscut unes altres circumstàncies on la paraula era sagrada. I la convivència era real. Durant 40 anys jo vaig estar col·laborant, criptocol·laborant, amb un tal senyor Jordi Pujol. ¿Vale? I durant aquests 40 anys jo vaig rebre també diners del senyor Jordi Pujol per fundar el Partit Popular. I quan va passar el guapa a Sant Banc Catalana, este servidor li va enviar una carta de puño i letra dient si hi ha d'acreditar que allí hi ha un desfalc entre cometes, allí hi ha la falta de justificació d'aquest milió de pessetes, president, me teniu al vostre servei davant del jutge de qui sigui. És a dir, la paraula és sagrada. A mi, a casa meva, m'ha ensenyat que quan una persona no compleix la paraula, agafa una corda i es penja. I n'he vist molta gent penjada a la meva terra per falta de paraula, eh? Per falta de paraula.
Malauradament és el pa de cada dia.
Bueno, aleshores, aquest tema tan greu, Joan, tan greu, és el que està malmet en la política espanyola. En la transició hi havia una col·laboració estricta. Jo tenia una col·laboració al Partit Comunista, concretament Ramon Tamames i en Pablo Castellano. Pablo Castellano venia a casa meva, aquí al carrer Pàdua, i tenia uns xerrades i fèiem tractes. I en Tamames era permanent. I això va portar a la tornada de Carrillo. I ara vos contaré una cosa que la gent no sap. Va haver un nebot de Franco que va anar a París a sopar amb Carrillo, en vida de Franco.
Per preparar la tornada.
Sí, senyor. I van haver molts tractes amb el senyor Carrillo que es van després clarificar quan el meu amic Grijalvo el va acollir en Llavaneres a la seva casa. Uh-huh. Vale? I van estar amb la peluca i tota aquella història. I el va portar al diari de Barcelona, que és el que, al front del qual estava jo, el va portar clandestinament i van tenir una reunió amb 5 o 6 periodistes. Podia dir noms, eh? Algun encara viu, eh? Algun encara viu. Aleshores, clar, això es feia d'una manera simplement per la paraula i el respecte que ens tenim uns als altres i la confiança absoluta. I clar, jo me trobo perplexe el dia que en Moscou, estic parlant de l'any 94 o per ahí, en una reunió de l'OTAN, en un dinar, me fa sortir un diputat de Rússia, de la Duma, érem 40 o 50 persones, i quan acaba el dinar, estàvem allà a la reunió, me diu, ve al meu costat i me diu, diputat de Milà, m'acompanya a la cafeteria. Jo no sabia qui era aquell senyor, jo estava a la cafeteria, i quan estem a la cafeteria me diu, senyor Millán, jo soy el hombre del maletín. I em quedo mirant-lo. Diu, l'hombre del maletín? Diu, sí, vostè no s'acorda que el franquisme decía que venia un senyor de Moscú con un maletín? Era jo. ¿Vale? I m'explica a qui donava els diners. Al senyor Grijalvo, a un senyor d'Andalusia que no puc recordar que anava a Alicant a donar-li, i m'ha explicat com entrava i sortia, en passaport fals, etcètera, no? I a Sánchez Montero,